Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Primer de tot, els titulars, amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
El Consell Comarcal denuncia públicament l'incompliment de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica.
I apunta directament a Gas Natural Fenosa com una de les companyies que té més clients a la comarca i que no ha fet cap comunicació de factures impagades als 25 equips de serveis socials municipals sobre els quals té competència el Consell Comarcal.
Podem Catalunya, precisament, informarà els calellencs sobre els seus drets en habitatge i també energia.
El Partit Morat programarà actes a la ciutat sobre aquesta llei, recollint quines són les mesures que cal adoptar en defensa dels ciutadans per afrontar l'emergència social en aquests àmbits, la casa i els subministres de llum, aigua o gas.
Demà és el dia del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional de la Grossa de Nadal.
Moltes persones estaran pendents, doncs, durant tot el matí dels diferents premis que repartiran. En total hi ha en joc més de 2.300 milions d'euros en premis. Els afortunats que tinguin demà la butlleta del Gordo rebran un premi de 400.000 euros, de 20.000 euros en concret, per cada euro jugat.
I ens hi acostarem fins a un punt de venda a la papereria Roger de Calella per saber com van les vendes d'última hora. I també creixen els encàrrecs a les botigues de plats cuinats per Nadal. És una tendència a l'alça que facilita la feina als anfitrions, als àpats que tindran lloc aquests pròxims dies amb plats típics i tradicionals.
Com l'escudella, els rostits de carn i sobretot de pollastre que formen el menú típic del Nadal i que és el que també es cuina a tot drap aquests dies a Can Vives, la carnisseria i rostisseria calellenca que hem visitat aquest matí, interessant-nos justament en el canvi d'hàbits dels compradors que decideixin invertir, doncs, menys temps a la cuina.
Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat pel fort tonatge previst avui a tot el litoral del nord de Barcelona i també Girona.
I segueix recomanant extremar les precaucions a tota la façana marítima afectada pel fort tonatge, respectar els tancaments d'accessos a platges, espigons i altres llocs on les onades trenquin amb força. La majoria de trucades fins aquest migdia al 112 són provinents justament de la comarca del Maresme i també de Barcelona.
El Consell Comarcal del Maresme ha denunciat públicament l'incompliment de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per part de certes companyies comercialitzadores de gas i electricitat. Segons el Consell Comarcal, el cas més destacat és el de Gas Natural Fenosa, una de les companyies amb més clients a la comarca i que des de l'aprovació de la llei no ha fet cap comunicació de factures impagades als 25 equips de serveis socials municipals que formen part de l'àrea bàsica d'aquest ens supramunicipal. Avui en parlem i ho fem amb Jordi Mir, que és conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal. Senyor Mir, benvingut a Ràdio Calella.
Hola, molt bon dia, gràcies.
És hora que les administracions actuïn amb més contundència davant les grans empreses subministradores?
Home, jo penso que és hora que públicament es faci ressò d'allò que la ciutadania està vivint, no? Que venim d'un període llarguíssim on els ciutadans han patit molt, tothom ha perdut poder adquisitiu, les empreses petites han patit molt i les grans empreses segueixen tenint els seus beneficis i molt poca sensibilitat envers els problemes socials. Pensem que és el moment de reivindicar, doncs, que es faci justícia en aquest sentit.
El Consell Comarcal apunta directament a una de les grans empreses, a Gas Natural Fenosa, i en aquest cas que no està fent els deures tampoc a la comarca, oi?
Hem començat per Gas Natural perquè és l'empresa que tenim constància de que no està enviant la informació a cap dels ajuntaments. Hem començat per Gas Natural, però estem fent una mica un diagnòstic, una anàlisi de quina és la situació de les altres elèctriques. Sabem que hi ha alguns municipis que tenen convenis amb algunes elèctriques i un cop tinguem el quadre, doncs també, evidentment, dirigirem la nostra reclamació a aquestes companyies.
Ara el que comentava el Consell Comarcal del Maresme, el que està fent és revisant l'actuació de les companyies comercialitzadores, tant de gas com d'electricitat, en aquest cas a 25 municipis de menys de 20.000 habitants, oi?
Correcte, sí, sí, són els que nosaltres hi tenim influència, els altres, diguéssim, són autònoms en aquest sentit, tenen no depenen del Consell Comarcal perquè, pel que fa a la coordinació dels serveis socials.
Com serà aquest procés? S'ha marcat un calendari per buscar, per revisar i fer les actuacions corresponents?
A veure, nosaltres ja hem demanat la informació a tots els municipis, l'estem recollint i, clar, ara el problema que tenim és les vacances, però pensem que la segona setmana de gener ja podrem engegar de nou el procés de reclamació a totes les companyies.
Una llei, la 24/2015, que estableix un protocol molt concret i on els serveis socials també són bàsics, no?, dels municipis, per tal de que coneguin aquestes realitats, no?, de vulnerabilitat.
Clar, o sigui, el que estem reclamant aquí és tenir l'oportunitat des dels ajuntaments de poder actuar abans que es procedeixi a un tall de subministrament, que és una decisió molt dràstica i que pot causar problemes greus a moltes famílies. De fet, el que estem demanant és exactament això, que ens passin un llistat a cada municipi d'aquelles famílies que porten una sèrie d'impagaments i que, segons la companyia, estan dins del procés d'haver-li de tallar el subministrament. El que diem és un moment abans de tallar, passem-nos la llistat aquest, nosaltres analitzarem des del servei social de cada municipi si realment les raons són econòmiques o no, i en el cas de que siguin raons econòmiques, li demanarem a la companyia que no procedeixi al tall perquè des de l'Ajuntament s'ajudarà aquella família a pagar la factura. El que estem demanant, senzillament, és això. Que vull dir que no li estem ni tan sols demanant a les companyies que aportin un fons social que permeti a les famílies més necessitades poder-ho pagar. No, ja ho assumim des dels ajuntaments, amb el suport des de l'any passat de la Generalitat, que després financia els ajuntaments, i per tant el que està demanant simplement és col·laboració. Entenem que és una col·laboració que, a més de contemplar la llei, amb una mica de bona voluntat ja hauria d'existir. Estem pensant que la llei obliga a una cosa que teòricament ni caldria, perquè amb bona voluntat ja es podria treballar amb aquest protocol.
I en el cas extrem de que no hi hagi aquesta bona voluntat per part de les companyies, què és el que podria passar?
Bueno, doncs el que ja ha passat malauradament a Reus, doncs de que a una família se li talla el subministrament i si aquesta, clar, si la persona que té els problemes per pagar les factures de la companyia va a serveis socials, no hi ha problema perquè ja se l'ajudarà, però sabem que hi ha moltes famílies que per raons de, bueno, de vergonya o del que sigui, doncs no notifiquen la seva situació econòmica. I és aquí on nosaltres demanem tenir l'oportunitat d'actuar.
Hi ha molta pobresa energètica a la comarca, senyor Mir?
Home, mira, les dades del 2015, que és el primer any que hem recopilat des del Consell Comarcal, s'ha atès a unes 1.100 famílies, aproximadament, de tota la comarca. Parlo dels 25 municipis,
dels quals tenen
de més de 20.000 habitants, sí. Unes 1.100 famílies, que vol dir unes 3.200 persones aproximadament afectades, i els ajuntaments han fet aportacions a aquestes llars per ajudar a pagar-los factures per un import total de 180.000 euros. Vull dir que, sí, realment hi ha una borsa de llars que doncs, pateixen pobresa energètica i que necessiten el suport temporal dels serveis socials municipals.
No sé si també des del Consell Comarcal es fan campanyes. Ara precisament vostè parlava de que potser moltes famílies no volen passar pel tràngol d'haver de demanar ajudes per pagar un servei bàsic com pot ser la llum o el gas. No sé si fan campanyes per dir sobretot això, és dir, que la gent no tingui por, que si ho estan passant malament es pot resoldre, l'administració pot fer un cop de mà i resoldre aquestes situacions de vulnerabilitat.
Bé, des del jo crec que molts municipis ja ho estan fent. Estan, més que una campanya, amb el treball del dia a dia, estan començant a demostrar que, escolta'm, que els serveis socials no és cap qüestió negativa, sinó que es pot assistir per moltes coses. No? Des del Consell Comarcal, que sí que estem treballant és amb una prova pilot, que jo penso que a Calella ja ho esteu fet, que és el programa Cuida'm,
sí, en parlàvem.
Sí, orientat una mica en aquesta mateixa línia, no? De crear una xarxa social i civil amb establiments, comerços i voluntaris que ajudin a detectar possibles necessitats que les persones no han traslladat als serveis socials, no? Penso que aquesta és una bona línia i que pot funcionar i al final l'objectiu final és que tothom qui ho necessiti pugui rebre realment els ajuts en les millors condicions possibles.
Fins i tot algun partit polític ha dit que volia fer campanyes per donar a conèixer entre la ciutadania concretament aquesta llei de la qual en parlàvem ara, la 24/2015, perquè així la gent sàpiga quins instruments legals té davant les grans companyies.
Sí, és important que la ciutadania sàpiga quins són els seus drets, ara emparats per una llei, però, insisteixo, més enllà del que digui una llei, hi ha la voluntat tant de les companyies com les necessitats de les persones i traslladar les necessitats. Avui en dia pensem que bé, després del procés de crisi que hem patit, és una qüestió que ja no ha de fer recança a ningú i que per això estan els serveis socials, que és un servei més que es presta des dels municipis i que estan per atendre qualsevol necessitat de qualsevol persona.
Doncs avui hem parlat amb el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal, amb el senyor Jordi Mir, sobre aquesta denúncia que públicament ha fet també el Consell Comarcal del Maresme, en aquest cas a Gas Natural Fenosa, per l'incompliment de la llei 24/2015. Senyor Mir, gràcies novament per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes.
I precisament Podem Catalunya explicarà als calellencs els seus drets en matèria d'habitatge i energia. El Partit Morat anuncia la programació d'actes a la ciutat sobre la llei 24/2015 que recull quines són les mesures que cal adoptar en defensa dels ciutadans per afrontar l'emergència social en aquests àmbits, la casa i els subministres de llum, aigua o gas.
El portaveu del Cercle Sectorial d'Habitatge a Catalunya i membre del Cercle Nacional Vivienda Digna, Rafael García, denuncia que l'administració i en concret els ajuntaments no fan ús de les eines que tenen per actuar davant les companyies.
El primer culpable de tot això és la Generalitat de Catalunya, que no va crear ni ha creat encara el protocol d'actuació sobre la 24/2015. El que sí que està clar que els ajuntaments en aquest aspecte no s'han imposat. La llei està ahí. Està ahí la llei, a millor la part de dotació, la part econòmica, qui paga o no paga les factures, encara no queda molt clar, però la llei està per complir i si la llei diu que no es pot tallar la llum, ni l'aigua, ni el gas, cap tipus de subministrament, sin l'informe previ dels serveis socials dels ajuntaments, vol dir que qui té la força i el poder d'evitar aquest tall de subministrament són els ajuntaments. Què estan fent els ajuntaments? Pues, en general, ni Calella ni Luna, no, en general, no l'estan fent complir com la tenien que fer complir, no s'estan imposant.
El portaveu del Cercle d'Habitatge de Podem Catalunya ha assenyalat a tot això que aquesta llei contra la pobresa energètica dona una protecció especial als anomenats dependents energètics. Són persones que pateixen malalties que els mantenen lligats justament a aparells elèctrics. Critica que les administracions no ho publicitin i és justament davant d'això que el Partit Morat actua fent xerrades informatives. Una d'elles, com deies, Emili, han anunciat que faran pròximament a Calella.
I l'Ajuntament de Calella precisament reclama el protocol per evitar talls de subministrament bàsic a persones en risc d'exclusió habitacional.
Reclama que es clarifiqui el reglament de la llei de mesures urgents, una petició directa a la Generalitat de Catalunya que fan tots els grups polítics amb representació municipal arran de l'aprovació per unanimitat aquest dilluns d'una moció presentada pel govern de Convergència Democràtica i el PSC. L'acord del ple de l'Ajuntament de Calella demana a l'administració que defineixi quin és el procediment que s'ha de seguir i quin és el protocol que s'estableix amb les companyies subministradores d'electricitat, aigua i gas per evitar doncs, que efectuïn tall a usuaris amb situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió residencial.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Últimes hores ja per poder adquirir butlletes pel sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional d'El Gordo que es farà demà dijous 22 de desembre. Moltes persones ho deixen per última hora i avui nosaltres hem volgut conèixer l'ambient que es viu en un dels punts de venda de la loteria aquí a Calella, la papereria Roger. Demà és el dia del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional de la Grossa de Nadal. Moltes persones estaran pendents durant tot el matí dels diferents premis que repartiran. En total es repartiran més de 2.300 milions d'euros en premis. Els afortunats que tinguin demà la butlleta de El Gordo rebran un premi de 400.000 euros, que són 20.000 euros per cada euro jugat. Avui ens hem traslladat fins a un punt de venda també de la loteria, en aquest cas a la papereria Roger, i en parlem amb l'Alfred Lieuri. Alfred, bon dia.
Hola, bon dia.
I com han anat fins ara les vendes aquest any de la loteria?
Pues molt semblant a l'any passat. La gent és un clàssic del Nadal, comprar el seu dècim i més o menys es manté la venda que l'any passat.
hi ha gent que apura fins a última hora, per tant, aquesta tarda encara hi haurà gent que vindrà a comprar dècims per demà?
Molta, molta, que si es vingués abans potser la gent trobaria el seu número i a última hora queda el que queda.
Vosaltres teniu el número de la casa, no, crec?
Sí, nosaltres vam fer el 1462, que, bueno, això et deia d'última hora ja no hi és, perquè fa dies que s'ha acabat, i bé, la gent, ja et dic, vindrà a buscar el que, pràcticament el que trobi.
De fet, són els números també que hi ha disponibles al terminal, no? Com ho feu, això?
Correcte, vull dir, nosaltres venem loteria a través del terminal, i el bo és que pots escollir la terminació, si hi ha el número sencer, et dona més joc, no pas el trobat. El problema està que si busques un número potser no hi és.
Parlem també de, quan parlem de la loteria, es parla també de superstició o de números que són els més habituals. Parla'ns una mica d'això, Alfred.
Bueno, hi ha molta, com a tot això. La cosa de números porta molta superstició. Tothom busca el 13, acabats amb 15, amb 69, ara la gent busca un 5 i avui un 5 ja no hi és per terminal, només el pots trobar físicament. I bueno, la superstició és molt bona o molt dolenta.
També per fets destacats, no? O que passin durant l'any, que hi ha gent que... o de llocs també, no?
Sí, per exemple, les dates, costa molt trobar una data de naixement, la gent pregunta el 4 d'agost del 15, perquè va néixer la meva neta, doncs aquest possiblement no hi és o costa de trobar. I com t'he dit abans, quan més tard es busca, més complicat és.
La gent que no compra la butlleta típica de Nadal, la de la Loteria Nacional, també pot fer, teniu molt, penyes, diferents penyes, i per tant també es poden comprar, no?
Sí, nosaltres el que fem és per gent que no li va bé jugar els 20 euros o per gent que vol jugar més d'un número i no té que gastar-se 20 euros amb cada número, fet una penya de la qual pagues 10 euros i juguem del 0 al 9 les terminacions. Llavors, amb aquests 10 euros tu saps segur que jugues mínim 10 dècims. Una part d'aquests 10 dècims.
Demà estareu també molt pendents, no? Al llarg de tot el matí del sorteig de la loteria.
Sí, sí, demà quan comenci ja tenim aquí la tele posada amb les bombos i van caient els números i mirant a veure si tenim sort i podem rascar alguna cosa.
Doncs que hi hagi molta sort també demà, Alfred.
Moltes gràcies, igualment a tothom.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'escudella i la carn d'olla, un bon rostit de vedella o de pollastre, els canelons i d'aperitiu, uns bons embotits de festa. Aquests serien els plats típics del menú de Nadal i també de l'època nadalenca, tot i que cada casa i cada família se'ls fa a la seva mida segons gustos i tradició. El que sí que és comú per tots és el fet d'haver de dedicar-hi moltes hores de cuina, a no ser que optem per comprar els plats cuinats, una tendència a l'alça que ens permet disfrutar de les festes d'una manera molt més relaxada. Aquest matí nosaltres hem anat a veure com es presenten aquests dies de molta feina a qui s'encarrega d'omplir la taula de Nadal en moltes cases de Calella i de pobles veïns. Dolors Lieuri ha parlat amb Mateu Vives, de Can Vives, del carrer Sant Joan. Bon dia.
Doncs sí, Emili, bon dia. Estem aquí a Can Vives i agraïm que ens atengui el seu propietari, en Mateu Vives, aquests dies que hi ha tanta feina aquí a la carnisseria que gairebé el temps és or, perquè hi ha molta feina a atendre els clients, que segurament tots volen que aquestes festes tenir una taula ben parada, una taula ben preparada i oferir el menjar, perquè el Nadal són temps de disfrutar en família i al voltant d'una taula, no?
Sí, el Nadal és com l'època d'exàmens per nosaltres, no? És la infraestructura del negoci i la infraestructura del personal es queda petita i tot s'ha de multiplicar per 10, com aquell qui diu, i a més el nivell de compromís és molt més gran, perquè si quedes malament, entre cometes, amb un dinar d'un dia a dia, no és tan greu com quedar malament amb un dinar de Nadal.
Hem vingut aquí a Can Vives a primera hora del matí. Hem de dir que el taulell fa molt de goig, ben parat, ben preparat, ben ple, per esperant a la gent que vingui a comprar. La gent que cuina a casa, què us compra aquests dies? Sobretot pollastres, la pilota per fer l'escudella.
Sí, la gent que s'ho fa ells ens compra sobretot per fer caldo, per fer rostits de vedella i molta part d'aviram. Dall d'indis, pollastres de pagès, i llavors aviram especial d'aquestes dates, com poden ser polardes, capons, faisans, perdius, tot això també.
Hem vingut aquí a Can Vives perquè ens interessa també aquesta secció de plats cuinats que teniu, aquest servei que oferiu. No sé si ha anat en augment el fet que la gent es decanti per dir, mira, jo ho compro fet i no m'estic tantes hores a la cuina perquè m'agrada disfrutar-lo al Nadal amb la família, amb els nens, en aquelles cases que hi són.
Sí, sí, ha anat en augment i continuarà anant-hi. Posaria les mans al foc, que això cada vegada anirà més, perquè la gent cada vegada vol disfrutar-ho més i complicar-se menys la vida. Llavors, amb aquest servei que oferim, fantàstic, no? Mm-hmm. Vens aquí, tu em portes fet i només has d'escalfar-ho al moment de servir-ho.
Mm-hmm. Parlem del Nadal, eh? El Nadal a taula es presenta l'escudella amb tota la cardolla i segon pollastre. Aquest diríem que és el menú tradicional. No sé si és això el que vosaltres també oferiu en quant a plats cuinats i el que té més tirada per Nadal, eh? Parlem.
Escudella no en fem, nosaltres fem brou. Venem el brou fet i llavors que la gent a casa es bulli la pasta, que sempre és molt més bona acabada de bullir i no recalentada, perquè sempre es va passant i així. Llavors el que sí que fem és rostits de pollastre, això és el plat estrella. Rostits de pollastre tant farcits com pollastre a trossos amb llagostins o amb fruits de Nadal, que diem nosaltres, que són les prunes, els pinyons, les panses, tot això.
I per Sant Esteve ja teniu gairebé el gest d'embolicar canelons, ja gairebé el feu dormits, no?
Sí, sí, com un tic ja. Els canelons són, bueno, arrasen. Arrasen, és el plat estrella del Nadal.
Vosaltres el seu de carn picada, els tradicionals?
Els tradicionals, amb una mica de carn de pollastre, de porc i de vedella. Sí, sí.
Això serien els plats, o sigui, el que té més tirada per Nadal i per Sant Esteve, però vosaltres, a més, oferiu la possibilitat de que la gent vingui i digui, escolta, dona'm tot el menú, eh? Dona'm no només el que seria potser el brou o potser la carn, no? El segon plat, diguéssim, sinó que els oferiu un menú tancat.
Sí, sí, nosaltres oferim un menú que té un entrant, un primer, que serien canelons, i un segon, que seria el rostit de pollastre. Sempre tots els plats que fem els fem pensant que s'han de recalentar. No som un restaurant que podem oferir amb calent sinó s'han de recalentar. Llavors sempre pensem que amb el recalentament no perdin qualitat i que siguin fàcils de recalentar, no? Que tot i amb això hi ha rostits que són una mica complicats de recalentar, però bueno, com a rostisseria és la nostra obligació, no? Pensar que el client haurà de tornar a escalfar allò i allò no pot perdre qualitat. Sinó...
I els vostres clients de plats preparats, què són, els joves o les senyores, les mestresses de casa també venen i us diuen, vinga, que jo tinc tanta gent a casa que ja no m'hi veig en cor?
No, hi ha de tot. Hi ha molta gent jove, però moltes senyores grans que abans ens agafaven per fer-s'ho elles, però la família els hi creix i ja no es volen complicar la vida i diuen, pues mira, ens en portem tot fet.
I aquella idea preconcebuda que és molt més car el fet de comprar el menjar preparat que no pas fer-s'ho a casa?
No, home, és una mica més car, perquè evidentment...
Però el temps també té el seu preu, no?
Però el temps té un preu, i jo crec que cada vegada més, inclús jo, estic disposat a pagar per disposar de més temps i per tenir més qualitat de vida. Llavors, no, jo crec que no resulta tan car.
I què treballeu més ara per aquestes festes de Nadal i Sant Esteve o també per Cap d'Any, que hi ha molta gent també que s'ajunta per passar la nit de Cap d'Any a casa, amb amics, i potser aquest dona la sensació que és un dia més de dir tirem per lo fàcil.
Per Cap d'Any treballem, però sense cap mena de dubte treballem molt i molt més per Nadal. Per Nadal són uns 10 dies que són de bogeria aquí.
Amb horaris especials a la botiga, no? També feu un horari especial el dia 24.
Sí, el dia 24 obrim de 8 del matí fins a 6:45 de la tarda i no tanquem al migdia. I el dia 31 igual, per facilitar la recollida de demandes.
Doncs li agraïm moltíssim al Mateu Vives que ens hagi atès aquests minutets, sapiguent això, que també ells tenen molta feina, aquí estem al costat de la cuina, de la vostra cuina, amb fogons que van a tot drap, i doncs vinga, a treballar molt i bon profit a tothom, no?
Moltes gràcies. Vinga, bon Nadal i bon any nou a tothom.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basart, s'ha mostrat molt decebut, diu, per la decisió del govern de la ciutat de destinar una partida del pressupost de l'any que ve per fer diferents estàtues de bronze de personatges simbòlics de la ciutat.
Pérez Basart, que no va poder assistir al ple del passat dilluns en què es va aprovar el pressupost de la Corporació Municipal, també ha criticat que el pla d'asfaltats de la via pública no inclogui cap carrer de la zona turística.
Nosaltres també estem molt decepcionats amb gastants de 40.000 euros per fer unes estàtues de bronze de figures i personatges singulars de Calella. I nosaltres creiem que això no cal, no crec que sigui el moment, potser en altres moments ho es podria fer, però no crec que sigui el moment. Hi ha una partida de reposició de via pública de 387.000 euros i, pel que sembla, no hi ha ni un euro d'aquests diners s'emplaça a la zona turística de Calella, o almenys no hem sigut capaços de veure-ho, d'identificar-ho.
El Partit Popular de Calella considera que l'equip de govern de l'Ajuntament i sobretot Convergència Democràtica ha dit ha canviat de tarannà i ja no vol negociar ni incorporar propostes o idees de la resta de partits de l'oposició. Lamenta que l'increment de més de 700.000 euros que hi ha previstos per l'any que ve no es facin servir per projectes concrets i bona part dels diners es destinin a cobrir altres partides del pressupost. Per últim, el regidor del Partit Popular torna a recordar que el seu partit destinaria els diners de la Fira de Calella i la Volta a Catalunya a altres partides com les de serveis socials.
Dels esports us expliquem que una quinzena de nedadors del Club Natació Calella han participat als Campionats de Catalunya d'hivern en les categories infantil i júnior, on Laura Torres ha quedat en 11a posició als 100 metres esquena. És la millor classificació individual de la delegació calellenca en una competició en què l'equip de relleus de 4x200 lliures femenins i infantils han aconseguit la 5a posició.
Un equip integrat per Aina Sala, Naya Parrado, Julia Ruiz i Marc Puigverd, mentre que l'equip júnior amb Meritxell Vilà, Laura Torres, Jana Espinar i Lourdes Renedo van ser tretzenes. Els campionats de Catalunya d'hivern infantil i júnior han inclòs les proves de 100 lliures i 100 esquena, tant masculins com femenins, els 400 estils femenins, sense participació carallenca en aquest cas, i també els 1.500 metres masculins. En aquesta última, els esportistes del Club Natació Calella, Marc Anguera i Marc Pou, van baixar el seu propi temps.
I abans de la previsió del temps, amb Joaquim Serra us diem que Protecció Civil manté activada a hores d'ara l'alerta del Pla Inuncat per fort onatge previst avui a tot el litoral del nord de Barcelona i també Girona. Dolors.
Segueix recomanant, doncs, extremar les precaucions a la façana marítima afectada pel fort onatge, respectar els tancaments d'accessos tant a platges com a espigons i també altres llocs on les onades trenquin amb força. Fins les 12 del migdia d'avui, al 112, el telèfon d'emergències havia rebut 217 trucades per incidents relacionats amb el temporal d'aigua, vent i mala mar que està afectant Catalunya aquests darrers dies. La majoria de trucades es corresponen a incidències registrades a la zona del Maresme.
I ara sí, també, la previsió del temps amb Joaquim Serra.
Meteorològica es va normalitzant. Encara tenim la mar molt alterada i amb molta mar de fons, que de fet continuarà durant el dia d'avui, però almenys avui tindrem més estones amb sol, domini de les clarianes sobretot aquesta tarda, per tant ja no esperem més precipitacions i el vent com a molt serà lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, ràfegues com molt de 40-50 km per hora, per tant uns vents que ja no tindran res a veure amb els que ens van afectar la nit d'abans d'ahir. Ahir, una situació, per tant, que va millorant, s'allunya la pertorbació i de mica en mica arriba l'anticicló, un anticicló que farà que, pel que resta d'aquest any 2016, el temps sigui molt i molt estable i, a més, les temperatures diurnes seran suaus, sobretot de cara a Nadal i Sant Esteve. Per tant, tranquil·litat meteorològica, com dèiem, pels pròxims dies. De moment, avui, cada cop més sol, com hem comentat, amb alguns núvols però poc importants, sense precipitacions i amb aquest vent encara lleugerament moderat del nord-est, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. Situació marítima molt alterada. Precaució perquè encara hi ha molta mar de fons i molts trams dels passejos marítims aquí al Maresme afectats pel temporal de les últimes hores. Les temperatures aquesta passada nit s'han mantingut les mínimes sense canvis. Avui, com que farà més sol, les màximes pugen una mica. De cara a demà, s'espera que es mantingui l'ambient assolellat durant la tarda, aparició de núvols prims poc importants i unes temperatures que demà doncs, baixaran durant la nit, baixant de forma clara perquè la nit serà serena, mentre que les màximes pugen un palet respecte a les d'avui. Demà passat, doncs, tres quarts del mateix, domini del sol, alguns núvols prims al matí, temperatures mínimes lleugerament més altes, màximes que també pugen una mica. pública. Per tant, tranquil·litat en aquesta recta final, podríem dir, d'aquest any 2016, que vindrà marcada per l'anticicló i per una recuperació de les temperatures, sobretot durant les hores centrals del dia.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.
Arribem a les dues, a les notícies en xarxa, edició migdia. Fins demà.